I avui tenim amb nosaltres un senyor premiat. Li acaben de donar el Premi Nacional de Música. Estem parlant de Carles Santos. Carles Santos, benvingut. Què tal?
Hola, què tal? Bona nit.
Enhorabona. Bé, ara algú li dirà, Carles Santos, aquest senyor que va trencant pianos i els crema, no?
Bueno, jo, com això del premi i els pianos ha caigut a la mateixa setmana, quan estava cremant els premis, pensava, si els del tribunal aquest en veuen, igual me'l retiren, no?
Hem de recordar si que Carles Santos ara fa uns dies, en homenatge al pintor Guinovart, va fer a Gramunt, concretament, una mena de... vaja, una falla, per què no dir-ho, composta per 12 pianos, un damunt de l'altre, i els hi va calar foc. Entre altres coses, també va, fer, també va fer una cantata, eh?
Sí.
Però aquesta és una de les coses més visibles. I vam pensar, els pianos es poden cremar? Es pot cremar un llibre? Es pot llançar el pa a les escombraries? Sembla que hi ha coses que són delicades, de fer, eh? I no t'ho penses, això, quan agafes 12 pianos i dius, vinga, fot-li foc?
Sí, sí, no em produeix cap... tinc una relació especial amb els pianos.
Home, clar,
i d'alguna manera, el fet de que els puc tocar, vull dir, diràs que et dona una certa llibertat per fer altres coses, no solament cremar, vull dir, tinc molts pianos intervinguts, no?, vull dir, d'alguna manera. I és un exercici, realment és una intervenció... molt contundent, però vull dir, per què no, no? Vull dir, tampoc no és igual un piano que un llibre. Un piano sol és molt poca cosa, no?
És una eina.
És una eina. Llavors, un llibre ja és una altra història, no? Potser és més difícil cremar una partitura, per exemple, que no cremar un piano, no?
Això està
ja
bé.
És més complicat.
I després tenim aquelles notes de Bach amb una partitura que la llegenda diu que es feien servir per embolicar la carn.
Sí, la del Mendelssohn, la història aquella del Mendelssohn.
Clar, tu amb els pianos hi has fet de tot, eh? Perquè hi has posat motos de trial damunt d'un piano.
Sí, recentment, a més. Sí. Porto una temporada, no sé per què, perquè arriben coses així. I jo trobo que a mi em produeix una cosa així, diràs que saludable, no? Divertida al mateix temps, i vull dir, llevar una mica també el pes a vegades que tenen aquests objectes, no? Que la gent... el piano, hi havia un nen que estudia piano i estava afectat, no? I el pare li estava explicant que, bueno, això... a la vida passen coses d'aquest tipus, pot cremar-se en un edifici, una cosa, passen coses pitjors, no?, evidentment.
I
el nen, doncs, no va acabar de convèncer, no?
Bueno. Uns altres pianos famosos, després parlarem de la teva visió constructiva dels pianos, però l'altra, la destructiva, és en aquella pel·lícula de Pere Portavella, El silenci abans de Bach,
sí,
que hi ha un piano, xuf, a l'aigua.
Sí, sí.
Jo m'imagino sempre, i ja que parlem de Pere Portavella, que va fer el pont de Varsovia, on es veia una mena de submarinista, que un submarinista de veritat anés per sota l'aigua i es trobés un piano al fons del mar, no?
Això pot ocorrir, sí. Per aquesta zona, després de lo que ha passat, pot ocorrir. Però bueno, jo he fet una altra cosa que no és tan brutal, que és tocar el piano al mar. O sigui, emportar-me un piano lluny, però lluny, a una distància bastant considerable, i instal·lar-me allà, i els que em van portar allà en un barco em van abandonar, vam pactar, d'aquí 4 hores veniu, no? Em vaig quedar sol, no? I llavors, doncs, bueno, va haver un pescador que anava dient per la ràdio, estic bé, no he pres cap carajillo ni res pel matí abans d'embarcar-me, però tinc un tio tocant el piano per la proa, no? I llavors, pues, bueno, pues, sí, batí, era veritat, no?
I només faltava que toquessis el vals de les ones.
Sí, però bueno, el mar és un bon transmissor del so, evidentment, i és una delícia, és una cosa que almenys s'ha de fer una vegada a la vida, no? I es porta el piano allà, bueno, el poses en risc, perquè si ve mal temps hauries pogut perdre el piano, perquè no estava massa ben feta la plataforma que portava.
Clar.
Però vull dir, per què no? Vull dir, és el teu instrument, d'alguna manera t'ha amargat tota la vida, perquè jo toco des dels 5 anys, i tots els que, com jo, vull dir, depenen d'un piano, toquen cada dia el piano. Llavors altera tot la teva vida, i jo penso, si jo no hagués tocat el piano, millor la meva vida, evidentment, hagués sigut diferent. Inclús les meves relacions més personals també haguessin sigut més diferents. Llavors jo crec que això em dona dret a, doncs, de quan en quan pegar-li foc a algun piano, alguna cosa, també em sobren raons. I després el destruir un piano també és curiós, no? Vull dir, això és un exercici que jo, si és professor, sempre ho dic als alumnes, un dia diria, bueno, prou, avui aquí teniu totes aquestes eines i desmonteu aquest piano, no? Mm-hmm. Vull dir, destruïu aquest piano.
Hi ha una novel·la que recomanem de l'Alef, que és de José Luis Peixoto, un magnífic autor portuguès que es diu Cementeri de Pianos, on precisament les coses passen en un lloc on tu deus anar a buscar els pianos per la destrucció, no?
Exacte, exacte. Sí, sí, sí,
i que, a més, no és gaire car, la qual demostra que potser el piano és un instrument que va de baixa, és dir, que molta gent es ven el piano.
No, però aquests pianos d'abans se'ls venen perquè ja tenen problemes de carcoma i coses d'aquest tipus. Són molt grans, són d'un tamany gran. Ara els japonesos fan un tipus de piano molt, que el pots entrar i sortir, no ocupa molt de lloc, les vivendes actuals. I després, a nivell de disseny també s'adapten, bueno, són més lletjos els d'ara, però potser s'adapten millor al mal gust actual, vull dir, és una mica...
Advertència pels nostres oients, d'aquí 3 o 4 minuts, o en aquests 3 o 4 minuts, parlarem del piano i de les sensacions immediates que ens dona el piano. I ja dic això perquè no tothom toca el piano. Jo també toco el piano. A veure, és veritat que el piano et parla quan tu et poses a tocar? Perquè els pianos no són com les guitarres que les portes a sobre, sinó que tu arribes a un lloc i dic, aquest és el piano, aquest és Carles Santos. I tu et poses a tocar el piano i dius, aquest piano em dona bones vibracions o no me les dona?
Ja, sí. Sí, sí, és com tot, com la gent, no? És com els amics i les relacions, vull dir, hi ha pianos que estan... Jo en vaig trobar un, jo, diguem, una història d'amor, no? Diguem, vaig trobar un que era un piano que llogaven molt, aquí a Barcelona. I el llogaven i me'l trobava cada vegada. I vaig pensar, aquest és el meu piano. I vaig agafar, el vaig comprar i és el meu piano. I el tinc ja fa 20 anys, això.
Aquí no li fas passar motos de trial per sobre,
sí.
No?
Ah, sí, també. Sí, també, vull dir, tampoc el privo de coses...
Realment és el teu amic, aquest
exacte,
piano.
Exacte. Les dues vegades que han fet lo del trial amb l'Adam Raga, pues això ho han fet a Frankfurt i al riu Sénia, a l'aigua lliure molt aquest estiu, i jo vaig portar el meu piano protegit, diguem, però té una doble tapa damunt i està protegit, però el vaig portar, el vaig treure de casa, es va posar dalt del pont i vull dir, li va pujar una moto damunt i vull dir, per què no, no? Vull dir, però vull dir, la nostra relació continua, per mi és el millor piano i això és molt irracional, però segurament ho és, i si puc, també, quan me faciliten el transport o el que sigui, el porto i llavors toco, perquè si està infidelitat constant, perquè digués amb el piano passes la part dura, no? A casa, mano a mano, i vinga, i duro, i treballant i hores, i després vas a un altre lloc i allà t'aplaudeixen i tal, i és un altre piano el que... Llavors això li ho compenso sempre que puc.
Això està molt bé.
Això està bé, és una infidelitat absurda també.
Els pianos potser són un dels instruments que fa més temps que duren. El segle XVI aproximadament va començar a sortir el pianoforte.
Sí.
I després vam anar evolucionant fins als pianos actuals, que no han variat gaire, tot sigui dit. Això vol dir que hem arribat al límit de la perfecció? És a dir, no hi haurà cap instrument millor que el piano?
Però segurament no deu fer... No, jo crec que no. Que no deu... és el rei de la selva, a pesar de tot. És el diguem, és... Tu amb un piano pots llegir tota la literatura musical, amb un violí no, però amb un piano pots llegir... És un element de... És un ordenador. És un ordenador, tu pots llegir tota la història de la música, no? Vull dir, això és, i a més, jo crec que hem atrasat una mica, eh? O sigui, hi ha, amb aquestes històries sempre de diners i de negocis, els pianos japonesos han establert un tipus de so més metàl·lic, més funcional, no? I en canvi s'ha perdut, inclús amb alguns pianos d'aquests vells així, encara trobes el vell so europeu, dels antics Beethoven, inclús ara un Steinway nou a vegades també te'l trobes que dius també japoneja una mica, no? Vull dir, però no, han perdut més que han guanyat. I el que té un instrument d'aquests que encara feien a mà, jo el tinc, és aquest que et dic, doncs encara tenen una sonoritat, són bastant més convincents.
Premi Nacional de Música, li donarien amb algú que no toqués el piano? És dir, imaginem que li donen un dia a un gaiter.
Sí, no, per què no? Vull dir, per què no? A mi no me l'han donat per tocar el piano, però vull dir...
Si no t'ha donat el d'interpretació, sinó el de composició.
Sí, m'ha donat el de composició. Però vull dir, jo crec que en això també... Jo crec que han fet bé, no en donar-me-la a mi, a donar-me-la a algú que és de gent com jo, diguem, que tenim una altra manera de fer les coses o el que sigui. I en això jo crec que s'obri una nova etapa i una nova sèrie de gent que podran premiar més tranquil·lament. Entre això i que la perifèria sempre és més... Aquests premis sempre arriben amb més dificultats a la perifèria.
Sí, però aquest ministre, que mira que va començar malament, últimament sembla que només ens doni premis per aquí.
Per aquí, sí.
Vaja, va repartint premis.
Bueno, estan, sí, diversos a la perifèria.
Molt bé, tenim ja el piano, tenim el premi de composició. Les teves obres les pot interpretar un altre que no siguis tu?
Sí, de poder pot.
Però no ho fan.
Bueno, hi ha molta gent que el que fa, que, bueno, que interpreta les coses que jo faig, però el que passa és que sempre sóc allà, no, d'alguna clar. Manera. Però les, aquí hi ha algunes molt personals, que potser pot tocar millor que jo, però ho diria algo que jo crec. Però bueno, jo no tinc cap inconvenient en que les toquen, no? Si algú les vol tocar, les pot tocar tranquil·lament.
Aleshores, podríem dir, quantes vegades t'has posat, per entendre'ns, allò, l'smoking aquest o el frac aquest de pianista de veritat, i quantes vegades has pujat a dalt d'un escenari a fer allò que es diu una performance, o digui-li com vulguis. Hi havia música, però tu has actuat damunt del piano, has interactuat damunt del piano. Si el piano pogués ballar, hauria ballat amb tu.
Sí. Jo he ballat sobre el piano, sí, i ell d'alguna manera
també hi era.
També ha ballat sobre mi. Però, vull dir, bueno, és una manera d'expressar les coses, però no sempre és així, vull dir, a vegades és, els meus concerts són purament un surto, toco i me'n vaig, o toquem, genem diversos i ja està, i no passa res. La cosa que tinc una... El problema que tinc jo, d'alguna manera, és que quan se parla de mi sempre surten tòpics i anècdotes, no? Sempre surten anècdotes. És el que va, ara mateix, pues, amb aquesta, va cremar 12 pianos l'altre dia. És el que se va emportar el piano per la Rambla, amunt i avall i tal i qual. Vull dir, i entonces aquí tinc el problema de que la gent a vegades, o els que tindrien que fixar-se, no es fixen en altres coses, perquè realment les anècdotes aquestes són d'alguna manera irrelevants, no?
Però això és el que et fa realment libèrrim, perquè, clar, tu no vas per la Rambla, trobes un piano i diu, va, vinga, anem a passejar junts, sinó que prèviament has quedat amb el piano a passejar junts. I és veritat que la gent potser se n'adona més del món en aquest de l'espectacle, simplement perquè la fotografia encara el so no l'ha agafat mai. Deu ser això, perquè la fotografia de l'altre dia dels pianos de Gramunt, home, era una fotografia que tu te l'embarcaràs i la posaràs a casa teva.
Sí, bueno, en tinc 3.000, però vull dir, l'altre dia em vaig veure una molt maca a La Vanguardia. No?
Sí, la de La Vanguardia era preciosa.
Era espectacular.
Molt bé, tu has fet, doncs, fent ús d'aquest esperit libèrrim, no únicament això de passejar per la Rambla, sinó, a més, de cantar allò que anaves a tocar. Quan tu de vegades fas aquestes onomatopeies, que al capdavall són sons, ritmes, la gent diu, mira, el Santos ja fa una sentada d'aquestes,
sí,
no?
Però és
música.
És música, absolutament. Inclús hi ha música que no se sent, no? Vull dir, per això estic al teatre una mica. L'altra cosa que despista és que quasi tot el que ve de mi ve del teatre. Jo ara mateix, pues, bueno, és el Lliure on no fa, o ve el Nacional, però sempre és el teatre el que produeix la cosa i en ve un públic mesclat, però bàsicament és un públic de teatre. I d'alguna manera estic integrat al teatre, em donen premis de teatre, vull dir... I bueno, jo omplic la sala del Lliure quan jo faig alguna cosa, s'ompli i tal, i estem un parell de setmanes o tres, el que sigui. Vull dir, això amb el món, dins del món de la música, no ho sé si ho hagués pogut fer, perquè tinc un bon disseny de llums, tinc un bon vestuari, tinc un maquillatge, tinc gent diversa, tinc projeccions, tinc ballarins, gent de circ, vull dir, lo que faci fa més músics, el que tu vulguis, no?
Tu que tens una bona oïda, sabràs que hi ha paraules molt gastades, per exemple, entranyable, emblemàtic i una altra, transgressor.
Sí.
I resulta que diran, mira, el Carles Santos és un transgressor.
Sí, sí.
Avui en dia...
I provocador, encara és pitjor.
I avui en dia encara hi ha l'eficàcia de la paraula transgressor.
Sí, home.
Fa riure, no?
I
això?
Més dins d'aquest món, que aquest món tindria que ser sempre un món d'experimentació constant, no? Vull dir, perquè ja està molt bé que hi hagi la programació tradicional i clàssica i acadèmica que ho fan molt bé i és fantàstica, però tindria que haver un tant per cent bastant més elevat de gent que fa altres coses,
clar.
No?
Carles,
això comença a passar.
Què et faria més il·lusió ara? Perquè tu ja fa 50 anys que estàs amb això del piano, eh?
Sí,
des dels 5 més i tot, clar.
Sí,
allò
més,
de dir,
sí,
què em falta per fer?
Pues no ho sé, perquè més o menys he fet el que he volgut, m'han deixat fer i estic bé, però no ho sé. El fet de poder continuar a treballar, perquè estic treballant molt tranquil, van venint coses, van venint idees i les vaig realitzant i no demano res. Lo que passa és que el que fa patir és el que passarà ara, no? Perquè tinc la sensació que la cultura sempre és allò que és una cosa
que no
és de primera necessitat. Ho dic entre cometes, no? Perquè potser sí que ho és de primera necessitat, però bueno, no ho és. I llavors potser ja se nota, no? Retallen coses, suspenen coses, redueixen les subvencions, si és que hi ha subvencions, hi ha menys contractes. Això passarà, jo encara ara no, perquè encara vivim de les coses que estaven pactades d'abans, però passarà.
Però sempre trobarem alguna sala una mica més petita, no?
Algo
lloc,
farem,
allò
algo
per...
farem.
Molt bé, Brossal o Brossot de Brossat, vas estar aquí ara fa uns 7 mesos per parlar d'això. Com ha anat aquest espectacle?
Bueno, encara té que anar, encara té que anar, sí, i espero que no li afecti massa
la crisi.
L'han fet la versió castellana, van fer a l'Abadia, a Madrid, que va estar molt bé, una versió castellana, diguem, en lo que realment tenia que ser castellana, en lo que no tenia que ser castellana, no, però vull dir, entre el subtitulat i la traducció i la no traducció també en moments determinats, vull dir, inclús coses que les hi havia problemes de la Brossa que els deien en castellà i en català, el mateix poema repetit 2 vegades, no? I així, vull dir, la gent es va començar a interessar per la música dins dels poemes o dins de la literatura, en aquest cas, perquè era una obra de text, no? Era Brossa és un escriptor, no? Però bueno, hi ha una música allà dins i vull dir, el mínim que podria fer és posar en evidència aquesta música.
Carles Santos, ja sabem que quan un està dalt d'un escenari doncs està molt atent a totes les coses que passen, però de la mateixa manera que m'agradaria saber si Josep Carreras o Plàcido Domingo quan entren a la dutxa canten, m'agradaria saber què fas quan tu arribes i trobes el piano, no hi ha ningú més a casa i dius, mira, no faré soroll, és la 1 de la nit o a l'hora de llevar-se, m'és igual l'hora, què toques?
Toco Bach.
Això sempre, eh?
Sí, però això és anterior al silenci. Això. És el que m'equilibra més, vull dir. Sí. Toco Bach pràcticament tots els dies, abans de començar, el primer al matí, primer toco Bach i després, doncs, bueno, ja em dedico a lo meu i tot el que...
I això de lo teu, això de dius, toco Bach, això ja ho sabem, això és un exercici que els que no en sabem prou, doncs escoltem Bach, potser, però anem a veure què és el que poses allà, dius, ara començaré per aquí improvisant una mica, si això m'agrada ho posaré en partitura. Hi ha un moment en què dius, ondia, ara sí que l'he encertat, no? Què fas?
A mi em costa bé, jo el que faig és les coses que sospito que poden estar bé les escric i entonces les deixo reposar i com si sigués un, no sé, una cosa de cuina, no? La deixo reposar, la poso a la nevera i al cap d'uns dies la torno a mirar i llavors sí que ho veig.
Ara et diré la veritat, en realitat no t'estic preguntant coses, sinó que t'estic fent un càsting perquè disposo de 3 o 4 locals poquíssims en els que es prenen copes, hi ha un piano allà i m'agradaria que vinguessis a tocar el piano. Tu acceptaries fer de pianista d'un bar?
No sé si estic capacitat per això. Bueno, faria pianista d'un bar, però el sometria amb una programació no habitual.
Vols dir que la gent se n'aniria?
A lo millor no, però vull dir, el repertori típic del piano bar, jo no la tinc aquesta qualitat, diguem.
No existeix.
Inclús em costa.
Això vol dir que no existeix unes categories, primera divisió, segona divisió, tercera divisió, que tu consideres que tots els pianistes formeu part d'una pàtria que és el piano.
Que és el piano, i llavors hi ha que té molta, hi ha una estranya facilitat per una cosa i una altra que no la té. Jo tinc la deformació de l'acadèmia, diguem, del conservatori, que això et marca molt, marca molt. Llavors, a millor accedir a altres coses, tindria que ser amb el mateix sistema, llegint una partitura, tu de prens de memòria, utilitzes la memòria musical i tal, però la capacitat d'estar d'improvisar, de tocar així, fàcil, no?, aquesta cosa. Jo ho dic perquè quan els miro, penso, veus, això no ho sé fer, i entonces tinc una gran admiració per aquesta gent, però suposo que ells tampoc no... jo crec que tenim tots un lloc que és el que tens...
Home, la gràcia dels músics de jazz, si t'has fixat, és que tots toquen un instrument diferent i de tant en tant callen. I aplaudeixen i estan contents de l'èxit del company.
Sí,
cosa
sí,
que no
sí,
passa
sí.
potser a les grans simfòniques, eh?
No.
O sigui, amb una música de jazz diu, ara toca tu. I aleshores tothom està allà i vinga, ànim, duro, va, fot-li.
No? Jo m'imagino que dins d'una orquestra gran, que van una mica com si estigués l'oficina cada dia.
Sí, exacte.
Jo que si un dels companys fa un solo i no li surt bé, en el fons algú es deu alegrar i tot. Inclús, saps? Deu haver aquesta relació de lloc de treball de cada dia.
Ho has fet alguna vegada, això, de dir, mira, senyor Santos, aquesta és l'orquestra, per exemple, del Liceu.
Sí.
Tota seva. Ha de fer que això soni. Ho has fet alguna vegada?
Bueno, no l'orquestra del Liceu, però sí que ho he fet.
I què passa, aleshores? Què diuen? Qui és aquest senyor?
No, ja ho saben, que d'això, i suposo que ho... Però no, sempre he tingut bon... Sempre que ho he fet ha funcionat bé, sí.
Perquè potser tothom té ganes de ser tu.
No, perquè, bueno, respecten la fer la feina i tampoc no és res de l'altre món, no?, el que els proposo. Quan hi ha un conjunt així, ja també t'adaptes una mica a lo... També no fas allò l'antiorquestra, no? Vull dir, al contrari, una orquestra m'agrada molt i procuro aprofitant el màxim possible. Sí, sí.
Quan fas aquelles coses així vocals, no te'n demanaré que em facis tant.
No, que ara ja per
temps. Ja no ho fas.
Ja no puc ni fer-ho, ja.
Però allò és una cosa que aquesta sí que és innovadora. De dir xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-
i em tirava una hora fent coses al Naveu, no? Sí. Però ara ja ha passat, això.
Carles Santos, és important tenir-lo aquí, i sobretot que tothom aprengui una mica aquella dita que hi havia en els antics salons del Far West: no disparin contra el pianista. Perquè el pianista al capdavall és una persona que ens dona tota l'alegria, i com ell acaba de dir, és la gran eina que permet condensar tota la música de totes les èpoques del món. Gràcies, Carles Santos, per ser aquí, per haver-nos fet companyia, per parlar-nos del piano, que és probablement una cosa que serveix tant per cremar com per
disfrutar.
Per disfrutar, no? Sí, sí. Anem a posar una mica de música, i no la portem per tu, sinó perquè cada dia a aquesta hora el company Joan Oller, que avui torna a ser a Nova York, naturalment no hi va i ve cada dia, sinó que encara hi és, ens està buscant les 200 cançons més boniques del món.
Do, re, mi.
Do, re, mi.
Do, re, mi, fa, sol, la, ti.
Col·lecció particular.
En nom de Joan Oller, que ja saben que és una persona que li agrada molt la música francesa, tenim un clàssic, un senyor amb arrels gregues, ja grandet, però que ve cap aquí molt sovint, i que es diu Georges Moustaki. Ma solitude.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place, et nous passons de longues nuits tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude.
El cafè de la República.